Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound, al Parc del Fòrum, des de 6:15 hi ha concerts.
A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 8:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró. En vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona, i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió bolcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud amb aturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de zona franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència Andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
I per aquest contracte de 127 milions haver assignat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
Illa també advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència al popular Alfonso Fernández Mañueco.
El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
Doncs diversos col·lectius han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hungria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada 4 accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant l'estudi, que han castat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a
llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Barbinya és l'alcalde de Montblanc.
La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum des de 6:15 que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Uineta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar.
Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Uineta i el Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. L'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Janis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
Tant el Janis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible a Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació, i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un poema que parla de pirates i de mar.
Hola, sóc l'Aina Roca Ramon. Vaig a quart de primària, a l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Alfabet Mariner i ho ha escrit Maria José Orobic. He escollit aquest poema perquè és molt guai i molt llarg. Alfabet Mariner. Avana tota màquina, la boja ja deixem. T'espero a la coberta, no sé on ens perdem. Els dofins ens acompanyen, aquest viatge en veler. Anem prim a estribord i després ja veurem. Agafa un flotador, no hi haurà pas naufragi. Pot ser que una galerna o un huracà ens agafi. Arribarem a les illes, Jamaica, Cuba, Haití, Granada, Martínica, Puerto Rico, San Kitts. Ja portem 3.000 milles. Ja saps que no comptem en quilòmetres, no. Vigila, un iceberg. Com a bons llops de mar, solcarem el vent en popa. Tots els racons del món tenim el temps de sobre. La mar Mediterrània i tots els oceans. El mar de les Antilles, inclús la mar d'Arar. Ens segueix Posidó, ens protegeix Neptú. El cant de les sirenes no el sentiràs ni tu. I ens guia l'Odisseu per unes altres. No ens calen mapes, no ens calen vents ni vengines. Pirates buscaners, corsaris a la vista, s'apropen poc a poc que no trenquin la quilla. Barba Negra, Annie Bonnie, Morgan, Sir Francis Drake, també hi ha Barba Roja, Rickman i Mary Red. Mira, aquell és el John Silver, porta ampolles de rom, ve amb el Capità Garfi, a Maggot i a Taurons. I Robert Louis Stevenson ens durà als mars del sud. Tahití, Tonga, Samoa, Hawaii i Honolulu. Ulleres llarga vista, no necessitarem. Veurem molt bé la costa a bord d'aquest vaixell. Recollirem la xarxa abans d'arribar a port. El Serif i el Llevant, amb el Cerc i el Xaloc, ens duran a recerc.
Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
Així consta el sumari de la causa de la investigació de la Unitat Central Operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
Televisió de Martorell, Manel Gómez.
La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
En cultura, en marxa a aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
A 6:15 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a la Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareix apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquests moments és una via tallada, recordem-ho, la GI-550 a l'altura d'Arbúcies per un camió volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de Dalbé, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Pel motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer de l'esquerra en sentit Besòs, i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de zona franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
Doncs tot plegat avui que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal. la sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
Illa també advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
Més coses. El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hungria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté.
És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, la preocupació.
Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3 en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé.
L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments. La visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet. El MAC ha posat de manifest que l'emergència de les tecnologies automatitzades i la IA fa evolucionar el sector de manera molt ràpida i que fan falta molts consensos i una transferència de coneixement ràpida i dinàmica. El que va començar fa 27 edicions sent un intercanvi entre mitjans de comunicació ara és un univers molt variat. Lau Delgado, director del MAC.
Pot acollir doncs, mitjans de comunicació, professionals del món digital, tècnics de comunicació d'ajuntaments, professionals de l'audiovisual del món de la ficció, com són els de la PAC, que aquest any debutaven amb el projecte Mentoria Arcana, entre proveïdors, acadèmics, per tant, realment reafirmem molt com un espai de trobada del sector, un sector que a més ho necessita molt perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el Rapsoda Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic. En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Batial. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
Haguem d'acabar exàmens fa una setmana. Per fin, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar.
Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i al Guitarrica i la resta de dies el Martin, The Cure, és que una mica tot.
I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
Gràcies, Clàudia. I l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de la de Clàssic a la Platja els dies 8 i 9 de juliol. David Naverna.
L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat, l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascònia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Bascònia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Morant, hauran de fer un pas endavant. El Bascònia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Morant. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
El partit entre el Bascònia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posilleida ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.
Som nous, perquè és el tercer any i seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CB i de som qui de ser qui som. Fora potser a vegades valora més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n van volant a un altre cos que no em pertany. i m'agrada pensar que tot aquest desig es va fent gran. I a sota del meu llit jo hi guardo coses que mai les obriré per no fer nosa. I el món jo crec seria una altra cosa si tots vivim l'amor que se'ns proposa. Aquest desig es va fent gran.